Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
L'any 1789, Schiller obté una càtedra a la Universitat de Jena, encara que sense sou. Només tenia 30 anys, però la seva fama atreia gran nombre d'estudiants a les seves classes d'història. El 1790, com hem dit, es va casar, i el 1791 va caure greument malalt, probablement de la tuberculosi, de la qual no s'acabaria de curar mai. El mateix any li va ser assignada una pensió anual de 1.000 tàlers per part d'un príncep, i el 1792 fou nomenat ciutadà honorari de la República Francesa. Schiller fou partidari en un principi de la revolució, però temia que la lluita per la llibertat acabés en tirania, com així va ser. Al respecte, va condemnar l'execució de Lluís XVI. El 1799 es va traslladar definitivament a Weimar, on va estrènyer els seus llaços amb Goethe, que vivia també en aquella petita però culturalment intensa ciutat. I ara, anant al que ens interessa, o sigui, a les seves obres, de les quals n'han derivat òperes, veiem com el 1800 acaba un nou drama després d'anys d'inactivitat teatral. Maria Stuart, estrenada en el Teatre de la Cort de Weimar el 14 de juny del mateix any. Com sabeu, aquesta obra forma la base de la famosa òpera de Donizetti, Maria Estuarda, que narra els darrers dies de la vida de la reina d'Escòcia, Maria Estuart, presonera de la seva cosina, la reina Elisabet d'Anglaterra, la qual finalment la condemna a mort a causa de les conspiracions en contra seva en les que l'escocesa s'havia enredat. La part central de l'obra és, com en l'òpera, la disputa entre les dues reines, històricament falsa, ja que mai es van veure en persona. L'obra de Donizetti constitueix el punt culminant de dramatisme que porta el desenllaç final, pel cru llenguatge utilitzat i que fou censurat en la seva època. Ja hem explicat diverses vegades com a Nàpols, on s'havia d'estrenar Maria Estuarda, va acabar per ser prohibida. Així que es va estrenar a la Scala de Milà, protagonitzada per la famosa Maria Malibran, el 30 de desembre de 1835. I ara us convido a sentir D'un cor que muore reca il perdono, acte tercer, amb Edita Gruberova, Maria, el cor de la Ràdio Bavaresa i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigits per Giuseppe Patané.
Reca il perdono, oh che
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Represa ja la seva activitat com a dramaturg, en part degut a l'encoratjament de Goethe, el 1801 produeix un altre drama, estrenat el dia 11 de setembre a Leipzig, Die Jungfrau von Orleans, la donzella d'Orleans, protagonitzat per una altra figura històrica, Joana d'Arc. Hem sentit ara la gran Montserrat Caballé interpretant l'àrea Sempre a l'alba e dalla sera, en el rol de Giovanna del pròleg de l'òpera Giovanna d'Arco, de Verdi. De nou tenim un lligam Verdi-Schiller. L'obra de Schiller, en un pròleg i 5 actes, fou una de les més interpretades d'entre la seva producció. És una versió molt lliure i poc fidel a la realitat de la vida de l'heroïna i santa francesa, idealitzant el personatge fins a fer-lo sublim. L'òpera de Verdi, que figura entre les menys conegudes de la seva producció, fou composta sobre el llibret de Temístocles Solera i estrenada a l'Escala el 15 de febrer de 1845. Però us presentaré una segona òpera basada en aquesta obra de Schiller, La donzella d'Orleans, de Tchaikovsky. Òpera russa, com veieu, en 4 actes sobre el llibret del propi compositor, estrenada en el Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el 25 de febrer de 1881. Aquesta òpera va utilitzar altres fonts sobre Joana d'Arc i no només el drama de Schiller. És el més proper a la gran òpera francesa que va compondre Tchaikovsky, amb ballet inclòs. Fou també la primera òpera de Tchaikovsky en sentir-se fora de Rússia, a Praga l'any 1882. I ara en sentirem un fragment, el finale de l'acte primer. Però tindré la força, amb Irina Arkhipova, Joana, el cor i l'Orquestra Filarmònica de Radio França, dirigits per Jean-Pierre Marty, gravació en viu del 1975.
Thank you.
Parlem d'Òpera, cada dijous a Ràdio Sabadell.